anem amb Lluís Miquel Pérez, al seu apunt de ciència. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia de nou, Àlex.
En aquestes qüestions que avui tens preparades per nosaltres, doncs, telegràficament, dèiem, pel que fa a la previsió del temps, temperatura més humitat igual a xafogó, que és el programa que tenim apuntat a l'agenda per avui, no?
Així és, avui el menú meteorològic ve de la mà de la calor, de primer plat, de segon plat. Aquesta humitat, per tant, xafogó, i de postres algun ruixat, fruit d'aquesta mateixa convecció que s'anirà creant amb aquestes temperatures. Però a grans trets, Àlex, avui serà un dia de pair malament aquesta temperatura, perquè ve acompanyada de xafogó, d'ambient carregat, com si estiguéssim a la costa, perquè ens entenguem, i a més aquesta tarda amb algun ruixat que no refrescarà gaire l'ambient, i aquests ruixats només cauran de cara a la tarda i al vespre, de forma molt efímera i local, i especialment, Àlex, com passava ahir, cap a parròquies altes.
Vas dir que no seria fins dijous, divendres, quan podríem notar una mica d'alleujament pel que fa al termòmetre, no?
Si així és, de fet, s'anirà desinflant una mica aquest globus de temperatura en vista dijous. Dijous, divendres, dissabte seran tres dies d'una calor molt més suportable, més apaivagada, i una cosa també important és que a partir del dijous, ni que sigui allò, durant tres dies, tindrem menys humitat, per tant, menys sensació de xafogó. I a més, dijous i divendres, Àlex, sí que hi haurà tamborinades d'una mica més d'entitat. Per tant, a banda que es refrescarà l'ambient, doncs les temperatures baixaran més degut a aquests ruixats més apreciables que els que van caure ahir, els que cauran aquesta tarda o els que encara cauran demà, que seran més aviat locals.
Doncs anirem repassant a mesura que ens anem acostant precisament en aquest canvi de perspectiva. Mm-hmm. Anirem fent aquí els matins amb Lluís Miquel Pérez en els diferents apunts de previsió i també apunts de ciència. Avui, Lluís Miquel, ens portes cap a l'espai exterior.
Avui, així és, avui sortim una miqueta dels límits del que és l'atmosfera. Recordem, Àlex, que l'atmosfera té un gruix aproximat de 1.000 quilòmetres. Lògicament, quan més estiguem a prop de la superfície, doncs aquesta atmosfera és més densa, aquesta atmosfera doncs és més carregada de gasos i, per tant, és més apta per la vida, perquè ens entenguem, però que aquesta capa que ens embolcalla pot arribar ben bé fins a això, fins als 1.000, 1.500 quilòmetres d'altura. Es diu també que fins als 10.000 aproximadament queden encara vestigis d'aquesta composició gasosa, però vaja, podem dir que dels 1.000 en avall és on podem viure, dels 1.000 en amunt és espai exterior. Un espai exterior que avui el portem en forma de meteorits i meteoroides. Teníem des d'ahir, com allò, aquells programes de televisió de després de la publicitat direm el guanyador de tal, doncs portem des d'ahir amb aquesta diferència. Quina és la diferència entre un meteorit i un meteoroide? Mira, al cap i a la fi, Àlex, no deixen de ser trossos de cossos celestes o de cossos de l'espai exterior que poden estar formats o bé de gel, o bé de metall, o bé de roca, que venen des de l'espai exterior. Ara veurem quin és el seu origen, més o menys. Però la diferència bàsica entre un meteoroide i un meteorit és si toca terra o no. Això és com un llamp. Tu tens llamps que són núvol-núvol. Els veus com si fossin allò serps entre un núvol i un altre, com si fos un llampec. Això és un núvol, un llamp núvol-núvol. Si aquell llamp toca terra, se li diu un núvol-núvol, o millor dit, se li diu un llamp núvol-terra. Aquí passa igual. Si aquest tros de roca, imaginem, o aquest tros de metall que ve des de l'espai exterior arriba a tocar terra i fa un cràter, això és un meteorit. Àlex, si els trossos de roca, de metall, de gel còsmic, s'estan movent per l'atmosfera i es desintegren abans de tocar-nos, es diuen meteoroides. Per tant, tots són meteoroides, però no tots arriben a ser meteorits. Només cal que toquin terra.
Clar, que són els perillosos, evidentment.
Clar. De fet, a veure, els meteoroides també poden fer mal en el sentit d'una forma indirecta. Bàsicament, doncs, perquè aquests trossos de roca, estem parlant que si baixa o si està per sota dels 10-12 metres de diàmetre, que també és un tros de roca, també tot sigui dit, doncs si aquests trossos de roca no arriben als 10-12 metres de diàmetre, es diu que són meteorits, si toquen al terra. Si els trossos de roca són molt grans, de roca o de metall, són molt grans, ja és quan parlem d'asteroides, ara parlarem d'alguna característica de cadascun d'ells. Doncs bé, si el tros de roca és petit i arriba a la superfície terrestre, però el que fa és gratar la superfície, o millor dit, l'atmosfera, i el que fa és com xiular quan passa pel nostre cantó. Clar, estem parlant de cossos que baixen a velocitats d'uns 20-25 quilòmetres per segon. O sigui, és una velocitat veritablement alta, 40, 50, 60 mil quilòmetres per hora.
I el fregament amb l'atmosfera, allò que veiem tant en la tele quan retorna, no?, una nau espacial, o allò que veiem, no?, que el fregament amb l'atmosfera arriba a encendre precisament això, i que han de tenir un escut tèrmic i tal, no els afecta aquest fregament?
Sí, i tant. De fet, això és una cosa que us volia comentar ara. Tu preguntaves abans, doncs, que els perillosos són els que toquen terra. Lògicament, són més perillosos perquè tenen un impacte directe. I si aquest impacte és en forma d'un cràter molt gran, i tu imagina, Àlex, que caiga enmig d'un centre comercial, m'ho invento, clar, allò seria brutalment devastador. En canvi, si cau sobre el mar, podria crear un petit tsunami. Això sí, parlem d'un meteorit. Però què és el que passa quan no toquen? Clar, entren a velocitats tan ràpides que el que fan és que poden fer petar la barrera del so. Fan com una mena d'explosió a l'atmosfera. I això també pot perjudicar-nos a nivell, sobretot, doncs, d'una gran explosió, i que podria perjudicar el nostre tímpan, per exemple. Però, lògicament, no és l'efecte devastador que podria tenir si toca terra. Tu comentaves ara si el fregament fa que es desfacin. I tant. De fet, nosaltres, primer, tenim una capa atmosfèrica d'aquests 1.000-1.500 quilòmetres, i, segon, la capa més alta de l'atmosfera, es diu la termosfera, té temperatures que passen dels 500 graus. Tot i que no ho sembli, Àlex, nosaltres, a 500 quilòmetres sobre dels nostres caps, tenim temperatures entre 500 i 1.000 graus. És per reaccions químiques, bàsicament, i per efectes còsmics i del Sol. Bé, aquests trossos de meteorit, en aquest cas, o de meteoroide, que entren a l'espai, a la part més alta de la nostra atmosfera, també entren en aquesta capa tan càlida, o tan calenta, per què no dir-ho, que el que fan és, doncs, desintegrar-se. A banda que el fregament, una cosa que vagi fregant amb molta força, com podria ser això quan entra a la nostra atmosfera, doncs també fa que es desfaci. Hem de tenir present que una cosa que entra a 20 km per segon, quan es troba amb una capa d'aire, el que fa és com d'escut. La capa d'aire el que fa és frenar-ho, i en el moment que ho frena, ho desintegra. Clar, desintegra si el tros de roca té un metre de diàmetre, però si té 20 metres de diàmetre, un tros de roca acabarà caient al terra en forma de meteorit. Però vaja, i tant, què fa que tinguem atmosfera, que tinguem aquesta cuirassa, i sobretot, el fet ve donat especialment perquè la capa més alta d'aquesta cuirassa és molt calenta.
I escolta, els escenaris com el que dibuixen moltes pel·lícules d'aquestes catastrofistes tipus Armageddon i tal, en el fons són tècnicament possibles, no?
Sí, i tant. De fet, a veure, nosaltres estem exposats a que ens puguin caure no només meteorits, que en cauen, més o menys en cauen uns 30 a l'any al llarg de la superfície terrestre. Molts no te n'enteres perquè cauen o bé en zones desèrtiques o sobre el mar, o en zones, doncs, com podria ser l'Antàrtida, per exemple, o zones que no són habitades, vaja. En qualsevol cas, estem exposats a que ens caiguin meteorits i també que ens puguin caure asteroides. El que passa és que per la llei física aquella de que la gran massa, doncs, atrau les petites masses, tu això ho pots comprovar amb un imant que sigui gran, i amb una massa d'un ferro, per exemple, petit, tots els ferros petits aniran a petar, per molt lluny que estiguin, a la massa més gran. I la nostra gran massa, Àlex, és Júpiter. O sigui, la nostra gran massa, o se li pot dir de la mateixa manera, el nostre gran aliat és Júpiter. Júpiter és és el planeta més gran del sistema solar, lògicament després de l'astre rei, que és el Sol, que ja seria, doncs, no ben bé un planeta. En aquest cas, un planeta que sigui tan gran com Júpiter atrau, fa d'imant, aquests asteroides. Per tant, gairebé tots els hi caiguen amb ells, els de Júpiter. Per tant, mentre sigui Júpiter allà, nosaltres estarem més aviat protegits. Però això no vol dir que en algun moment algun asteroide passi de llarg de Júpiter i tingui ganes de petar en un altre lloc. De fet, els planetes que no tenen atmosfera, com podria ser la Lluna, doncs, o que tenen poca atmosfera, vaja, poca densitat atmosfèrica, mira la Lluna com està la seva superfície, està plena de cràters. Doncs això vol dir que els hi ha caigut molts asteroides i molts meteorits al llarg de la història. La nostra Terra està lliure d'això? No. Nosaltres ens pot caure un meteorit o un asteroide en qualsevol moment. El que passa és que, per sort, estan bastant controlats tots. I se sap en cada moment si es pot caure o no.
Es poden preveure les el·líptiques i les òrbites que tenen?
Sí. De fet, com a mínim, es poden fer càlculs molt precisos. Mira, n'hi ha hagut uns quants. I, de fet, cada any, de ben segur, quan comença l'any, sempre ho escoltareu allò de... El mes d'abril d'enguany, o el mes de setembre d'enguany, o d'aquí a un any i mig i dos dies, ens caurà un asteroide que passarà a 20.000 quilòmetres de la Terra. S'ha de dir que alguns passen molt a prop. Passen molt a prop. O sigui, el fet que un asteroide passi entre la Lluna i la Terra vol dir que estàs passant entre els nostres estudis i l'estadi comunal. Vull dir, és passar a tocar. Però 100.000 quilòmetres, en aquest cas, mentre que caigui per l'espai exterior, no ens afectarà en res. Però vaja, que alguns de tant en tant es podran apropar. S'ha de dir que aquests estan bastant controlats, eh?
A veure si hem d'enviar, com dèiem, una brigada de Bruce Willis amb quatre martells pneumàtics com a la peli.
I... Sí, a veure, són idees que hi ha, eh? Que si algun dia se n'apropa algun que pugui posar-nos en perill... Clar, tu imagina, un tros de roca o d'asteroide que pugui tenir mig quilòmetre de diàmetre o mig quilòmetre de llargada, per exemple, de longitud, això provocaria un terrabastall mundial brutal. Però, o sigui, no ens, la gent també té la percepció que algun dia pot arribar un gran planeta 5 vegades més gran que la Terra i xocar contra nosaltres. Això, tècnicament, és impossible, bàsicament per temes de gravetat i perquè tot està bastant controlat en aquest sentit al sistema solar i a la galàxia que tenim, que és la Via Làctea. El que sí que ens pot perjudicar i molt és sobretot a llarg termini el fet que caigui un asteroide. Per què ens afecta un asteroide? Què ens podria portar un asteroide? O més que què ens podria portar, no, què ens portaria? D'una banda, el mateix impacte d'on caigui un gran cràter. Més o menys, Àlex, perquè no volem ser catastrofistes, però vaja, per posar exemples. Tu imagina que entra un asteroide d'un quilòmetre de longitud i peta enmig d'Andorra la Vella. T'he de dir que el cràter que faria arribaria fins més enllà d'Organyà. Això per una banda, però és que a banda d'això hi hauria un grandíssim terratrèmol que sacsejaria tot el sud d'Europa, amb escala potser 11 de Richter. Per tant, a Barcelona tot es destruiria igualment. I Barcelona està lluny d'Andorra la Vella. Però és que és més, l'impacte de caure contra el terra i tots els gasos i tots els components que porta aquesta roca i el fet d'esmicular-se en el moment d'entrar per l'atmosfera faria que s'enfosquiria molt l'atmosfera de tot el món i al cap d'uns quants anys ens quedaríem sense llum. I per tant, sense llum no hi hauria fotosíntesi, s'acabaria les plantes i tot el que ve després. Fins acabant nosaltres.
Evidentment que sí. I això no és un mite, això que està parlant Lluís Miquel Pérez.
No.
Els mites vindran demà, eh, Lluís Mi?
Així és, hi ha moltes coses que la gent té la percepció que són d'una manera i simplement la saviesa popular o la insaviesa popular les han anat fent errònies amb el pas de la història.
L'electricitat, el vincle del món animal amb els diferents elements meteorològics, la inèrcia tèrmica que pot tenir una gran massa d'aigua com el mar,
sí.
Beure alcohol, ens deies, si és bo o no, quan un té fred, etcètera, etcètera.
Coses que, en algun cas, Àlex, ja veurem demà, que ens poden posar en perill. Tot i que la gran majoria digui el contrari. No sempre el que diu la societat és veritat.
I tant que sí. Doncs serà ja demà, en aquest nou Apunt de Ciència. Abans haurem connectat també a les 8 i a 8:45 amb el Lluís Miguel Pérez a les àrees de serveis. Company, moltíssimes gràcies.
Molt bon dia i sobretot, que no venen asteroides de moment.
Esperem-ho. Si no, ja et dic, Bruce Willis, a trucar, tens el número?
No, em sembla que no, però segur que comença per 555.
Això seguríssim. Gràcies, company.
Bon dia.